Marta Rovira, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Primer de tot, disculpes. Per davant, les disculpes sempre en aquesta vida s'ha de demanar perdó, entre altres coses perquè havia quedat de fer aquesta entrevista fa 15 dies, cara a cara, amb la Marta Rovira a Ginebra. Tenia moltes ganes de veure-la cara a cara, li he promès que l'aniré a veure cara a cara, quan sigui possible, i per tant, disculpes. Primer, això per començar. I segon, és veritat això de la puntualitat suïssa o no?
És molt veritat, sí, sí. Sí, sí, aquí no només els rellotges van a l'hora i van en punt i quan toca, sinó que l'eficàcia i l'eficiència és un dels seus grans valors com a país i en... No tenen pressa, fan les coses amb el temps que requereixen, les fan ben fetes i els resultats són bons. És una lliçó.
No, sí, sí, sí. No vull parlar molt de la vida de la Marta Rovira a Ginebra, però la primera pregunta, o la segona en aquest cas, crec que és obligada. Està bé?
Sí, home, dins les circumstàncies hem de dir que sí, no? L'objectiu que... El primer dels objectius que tenia doncs, per estar aquí era per poder estar amb la meva família, i sempre ho explico així, és a dir, nosaltres hi va haver un moment molt determinat que vam haver de prendre una decisió, no? Que és, bueno, doncs, que no facin amb les nostres vides, sobretot en l'àmbit més personal, més íntim, més familiar, allò que ens costarà molt, diguéssim, de lluitar, i per tant, bueno, des de que la família, doncs, podem tornar a conviure, a viure junts, a tenir, no, a estar junts i a poder fer una vida més o menys normal, doncs sí, evidentment, i llavors el meu exili només té sentit si és política, a més, no? Un cop a nivell personal, doncs pots més o menys recuperar la teva vida normal, no és el mateix, és evident, eh? Vull dir, visc amb la meva filla i amb el meu company, però amb els meus pares els puc veure, doncs, un cop al mes, evidentment, encara tinc pendent de veure moltíssima família, molts amics i amigues, però bé, és el que hi ha. Ara bé, un cop bueno, instal·lats, un cop recuperada la vida familiar, no? El nucli més familiar, més proper, doncs llavors el meu exili no té sentit només si és per la vessant personal, i llavors a partir d'aquí, doncs també estic bé perquè més o menys vaig trobant la manera d'ajudar políticament, de, no? De tornar a intentar fer sentir i exercir també els meus drets polítics, no? Que per això som aquí.
Com és la primera vegada que entrevisto Marta Rovira des del dia que va marxar a l'exili, deixem fer algunes preguntes sobre el tema. Uns dies abans ens havíem vist amb la Marta Rovira i era impensable tot això que acabaria, o semblava, almenys impensable, tot això que acabaria passant. Ho tenia tot molt estudiat per si passava?
No. No ho teníem tot molt estudiat i, de fet, jo vaig canviar d'opinió perquè, vull dir, ho expliquen els fets, no? Jo el mes de febrer compareixo davant del Tribunal Suprem en aquella primera declaració indagatòria en la que se'm decreta una llibertat sota fiança i, a més, haver de compareixer cada 15 dies davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I una mica la presa de decisió era aquesta, doncs assumim el que vingui i amb el cap ben alt, no? I lluitant-ho, bueno, la repressió s'ha de lluitar i s'ha de lluitar. Si ells utilitzen la repressió com a instrument polític per fer política, doncs nosaltres hem de, no, utilitzar els efectes que produeix la repressió també per fer política. És l'única manera de superar i de lluitar contra la repressió. Però en fi, després de veure que al cap de 3 setmanes, quan gairebé no havia posat en dubte en cap moment la meva llibertat condicional, et tornen a cridar i al Tribunal Suprem i et criden, no, molt clarament per dir-te que et revisaran la teva condició de llibertat, i a més et criden al mig d'un ple en el que anàvem a investir el Jordi Turull com a president de la Generalitat i amb declaracions clarament públiques se'ns deia que no podia ser i que aquest no era el candidat que es volia a Madrid i etcètera, doncs ja veus clarament quin és l'efecte que vols, no? I llavors arribes a la conclusió de, escolta, al final hem de continuar lluitant, i la lluita jo la vaig identificar doncs, bueno, doncs amb l'exili, de dir, jo vull continuar lluitant perquè no vull perdre la meva família, no vull que decideixin sobre la meva vida més personal i familiar, no vull que la meva família més propera hagi d'assumir unes conseqüències que són clarament injustes en l'àmbit personal i que pateixen, doncs, els presos i les preses, i per altra banda, doncs, identificava el fet de marxar fora com una lluita, no? Buscar aliats, buscar complicitats, poder-nos explicar, poder denunciar aquesta situació, doncs, d'utilització del Codi Penal, dels tribunals, en contra de tot un moviment, en contra d'un pensament polític, en contra de la democràcia, en contra dels drets civils i polítics. I vaig prendre la decisió pràcticament d'un dia per l'altre l'altre, quan vam rebre aquesta notificació i vaig doncs emprendre aquest camí cap a l'exili amb un esclop i un espardenyo, amb una mà al davant i una al darrere, com es sol dir.
Arriba, per tant, un dia arriba a casa i li diu al seu company: escolta'm, jo em veig que em faran entrar a la presó, més val que marxem, agafem l'Agnès, la nena, i ens anem cap allà perquè això serà insuportable. Marxem.
No, és al revés, Jordi.
Ah.
És el meu company que em diu: mira, Marta, només fa com 6, 7 anys, 8 anys que estàs treballant 16 hores al dia, 12 hores al dia, sé que hem pres una decisió, sé que l'hem reflexionat molt, sé que hem pensat com ens organitzarem, com assumirem el pitjor dels escenaris, sé que hem intentat parlar amb tota la família, però no veig clara la decisió que hem pres, i tu treballes molt, moltíssim, i no tenim temps, però m'agradaria que t'asseguessis un moment i que m'escoltessis. I llavors ell em va dir: mira, jo faig aquest anàlisi, és a dir, hem de trobar la manera de lluitar, hem de trobar la manera de preservar el nostre nucli familiar, jo no et vull perdre, jo vull estar amb tu i amb la nostra filla, l'Agnès et necessita, tu tampoc ho portaràs prou bé. I al final va ser com un sacseig, i vam identificar que ho podíem lluitar plegats i que segurament la millor manera de lluitar-ho era, primer de tot, procurar per allò que, escolta, per la llibertat, per la família, per nosaltres, i després, un cop vam tenir això mig guanyat, sempre amb una incertesa a sobre, però com a mi mig guanyat, doncs vam poder començar a veure, o jo vaig poder començar a identificar com aquest exili, a part de clarament personal, inicialment doncs podia ser polític. Però és el meu company que em comença a fer la reflexió, en
quan,
Raül.
Quan això
i
passa,
estaré molt agraïda sempre, perquè crec que vam escollir correctament.
Quan parlàvem amb en Raül i amb, clar, hi ha una història que és la nena, és petita, però com s'adaptarà, perquè estem parlant d'adaptar-se, una, i després el dir-ho a la família. I la família, sí. I la família ha de ser molt dur. És a dir, un dia el Toni Comín m'explicava, diu: bueno, esclar, diu, és que la meva mare ja va patir el meu pare a la presó, diu, ara ja em va agafar i em va dir un dia: escolta, jo no vull suportar una altra vegada un fill meu a la presó, per tant, no vull suportar un algú de la meva família a la presó, per tant, marxa. Clar, dir-ho a la família, això ha de ser molt dur.
És tot molt dur, Jordi. A més, no ho vam poder dir a la família. Jo no ho vaig poder dir a la família. La meva germana no ho sabia, per exemple, no? I si no ho sabia la meva germana, doncs ja us podeu imaginar quina part de la família no ho sabia. Ho sabien els meus pares, ho sabien Raül, i ja està. I sabíem que assumíem el risc de que anés bé i que no anés bé, però ens semblava que ho havíem de lluitar, que ja està. Teníem aquesta sensació molt personal de lluitar allò que et fa ser persona, que has escollit, no?, la teva vida, etc. I com que teníem aquesta necessitat de lluitar-ho a nivell personal, doncs va ser una decisió presa amb molt poca gent, i en fi, després ho vam poder anar compartint. Però és tot dur, és dur assumir aquest pas, però també és dur assumir que te'n vas davant d'un tribunal que molt probablement et pot decretar presó provisional, i també és molt dur pensar com ho explicaràs als teus fills, com ho explicaràs a la teva família, com t'organitzaràs, com et canvia la vida, que aquelles coses que et perds de la quotidianitat, no? És a dir, molts presos i també moltes preses tenen fills, filles i nets i netes molt petits. També és la meva situació, no? I suposo que per experiència també ho pots compartir, que cada dia que tu estàs al costat dels teus fills, veus una quantitat de coses imprescindibles de la vida, formen part de la teva vida, formen part d'allò que tu has decidit a nivell personal, no? I per tant, és molt dur, tot és molt dur. És molt dur anar a l'exili i gestionar tot un seguit d'incerteses que no s'acaben mai, i és molt dur estar a la presó i ser conscient que t'estàs perdent a nivell personal un dia a dia que no te'l retornarà mai més ningú. Però això només pot tenir un sentit, eh? Al final, el sentit que li dones és que aquest esforç que jo faig, que aquest sacrifici personal tingui sentit a nivell polític, no? I de mica en mica jo crec que tots li hem anat trobant el nostre
ara,
sentit,
ara
també.
Ara parlem del tema polític. Només una pregunta sobre el tema personal. Segur que quan la Marta Rovira es lleva o se'n va a dormir, o en algun moment del dia, o ja ho ha passat això, pensa: quines ganes tinc de tornar a Vic, com deu estar aquell carrer, com deu estar aquells veïns, com deu estar... Segur que li deu passar pel cap. Us heu marcat en algun moment, o heu pensat en algun moment, quan podrem tornar? Us heu aparegut alguna data o no?
No, mira, seré molt sincera, i jo crec que és la... I comprenc la gent, que tingui aquesta sensació, aquesta visió, aquest perfil de dir la Marta es deu enyorar molt de Vic, la Marta... és evident que hi ha una part d'això, és evident, vull dir que a mi m'agradaria tornar a Vic i jo sóc de les que necessitava passar per la plaça Major de Vic com a mínim un cop a la setmana, que ja era molt difícil amb la vida que portava. Però no ho visc amb aquesta enyorança de dir és que he de tornar, és que vull tornar, no, és que mira, al final també vas aprenent, no?, del que et va servint la vida. I al final també he pres una lliçó de vida que crec que, bueno, que és extrapolable a qualsevol situació, no?, de la vida, que és: mira, al final, l'actitud amb la qual tu t'agafes les coses que no pots decidir per tu mateix, és allò que val. Tu ets lliure de decidir aquesta actitud i, per tant, he decidit assumir aquest exili des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista polític com una oportunitat per aprendre moltíssimes coses, per seguir lluitant, com una oportunitat per positivitzar i treure'n el màxim del que tenim al davant. I el dia a dia és tan intens, però tant, que molt poques vegades tinc temps de pensar, no, que m'he d'obligar a pensar una mica amb, doncs, home, amb casa, no, amb Vic, amb el pis, amb la plaça, amb, fins i tot, no sé, l'enyor més fort que tinc és del mar, que a més jo vinc més aviat de muntanya que de mar, no? Però el mar sí que l'enyoro, i tinc algun somni recurrent, no?, de tenir aquella sensació que em banyo al mar. Però escolta'm, és una enyorança en positiu, és com dir, no estic permanentment en una nostàlgia. Ja vindrà, ja tornarem, ja hi tornarem a ser. Tot això que tenim no ho hem perdut, al revés, ho tenim, no?, per créixer, per fer-nos més forts. O sigui que sí, és una mica com vivim el dia a dia.
Sobre el tema
cada dia, sí, veient-lo com una nova oportunitat, per molts motius.
Des d'aquest punt de vista, només una última pregunta. Per què va escollir la família suïssa i no Bèlgica, per exemple?
Doncs mira, és una bona pregunta, perquè la primera decisió, com deia, va ser molt i molt personal. Aleshores, no sé, jo ja coneixia i coneixíem també molt Brussel·les, perquè jo havia estat molt com a secretària general de l'Aliança Lliure Europea en el seu temps, doncs cada 3 mesos més o menys hi havia d'anar un parell o 3 dies, etc. I Brussel·les és una ciutat ja molt coneguda i no m'acabava de treure a nivell personal per viure, i ni a mi ni a la meva parella, en Raül. Aleshores, va ser ell que va començar a plantejar la possibilitat de Ginebra. Jo de seguida li vaig veure també, no?, la possibilitat política. Ginebra és seu de drets humans, de Nacions Unides. A Ginebra hi ha 180 missions permanents que estan fent lobby a Nacions Unides en l'àmbit de drets humans i en molts altres àmbits. És seu de moltes organitzacions internacionals dins del que és sistema de Nacions Unides, però també fora. Hi ha 40.000 persones treballant en l'àmbit de les relacions internacionals. I quan vam apuntar a Suïssa, la condició va ser: hem d'anar a Ginebra i hem de veure com podem treballar des d'allà, no? Aquest país també és un país molt conegut per l'àmbit de resolució de conflictes i de mediació internacional. Per mi està sent un aprenentatge també conèixer aquest món, entendre què és un conflicte polític, amb quines variables, no?, s'acaba reproduint sempre un esquema bastant similar en tot conflicte polític. En fi, m'està sent realment molt, molt útil. I a nivell personal estem molt agraïts. És una ciutat amb molta diversitat, i que, en fi, és molt rica en moltíssimes coses.
Per posar un exemple des del punt de vista judicial, i ara entrant ja en el tema polític, ara parlem del de Catalunya, perquè ens entenguem, Nacions Unides, on la Marta Rovira és a Ginebra, aquí al costat, com aquell que diu, entén que la Fiscalia Espanyola pugui demanar 6 anys de presó a un home detingut i ara, en aquests moments, empresonat per cremar un contenidor durant la vaga del 18 d'octubre?
Nacions Unides és un concepte molt ampli. Evidentment, aquí a Ginebra, Nacions Unides té la seu en l'àmbit dels drets humans i reprodueixen els debats entorn dels drets humans. Miri, quan havíem de tenir l'entrevista, fa res, cosa de 10 dies, sí, doncs Ginebra acabava l'examen periòdic anual que fa cada X anys, cada 4 o 5 anys, als estats, no? És a dir, a l'UPR, que se'n diu l'Universal Periodic Review, que és un examen, una revisió dels estats que formant part de Nacions Unides en l'àmbit de drets humans. I aquest any, curiosament, li tocava l'Estat espanyol, no? Doncs és en aquest àmbit de debat polític a favor dels drets humans on Nacions Unides, a través de la representació doncs, dels seus estats, perquè Nacions Unides no deixa de ser un club d'estats, doncs expressa no, la seva visió. I la veritat és que la sensació que ens queda després que l'Estat espanyol passi aquest examen, l'examen final, a l'àmbit de drets humans, és més aviat una sensació positiva. Realment aquí nosaltres vam fer molta feina, vam intentar que moltes entitats, moltes organitzacions internacionals, però també espanyoles i catalanes, presentessin els seus informes, entenent que l'Estat espanyol té un camp de millora, per dir-ho en positiu, molt gran en l'àmbit del respecte als drets humans, als drets civils i polítics, en tots els seus termes, drets de les dones, drets civils i polítics, dret a la llibertat d'expressió, de manifestació, de reunió pacífica, i tot això va anar sortint. I va anar sortint per boca de molts estats que feien recomanacions a l'Estat espanyol que, escolti'm, que ja està havent una deixadesa molt més gran que en d'altres exàmens periòdics i que, per tant, l'Estat espanyol el que ha de fer és revisar doncs, tota la seva normativa que fa referència a la seguretat ciutadana perquè veuen que és una normativa que afecta drets clarament humans o fonamentals com el de la llibertat d'expressió, de manifestació, de reunió pacífica, són els que van anar sortint. Vull dir que sí, és un àmbit de treball en el que es pot anar aprofundint, sobretot, i sempre intento traslladar un positiu a favor dels drets humans, de la democràcia, dels drets civils i polítics, allò que qualsevol demòcrata, aquella lliga que qualsevol demòcrata hi hauria d'estar present. I l'independentisme, el republicanisme, ara hi ha d'estar més present que mai, perquè nosaltres, mira, jo, una anècdota que tinc aquí, quan vaig arribar, que m'he anat entrevistant amb moltíssima gent, no? I va haver una persona molt experta en aquest àmbit dels drets humans que em va dir, vostè és conscient, he llegit qui és vostè, m'he intentat informar, vostè és conscient que vostè és una vulneració de drets humans, de drets civils i polítics personificada? Ostres, doncs no n'era conscient, no? I per tant és una lliga en la que nosaltres ara hem de jugar molt fort, és una bandera que hem d'agafar a favor de tothom, no només de l'independentisme, només faltaria.
Està decebuda amb l'independentisme polític?
diguem-ne que formo part de l'independentisme polític.
Reformulo la pregunta. Està sí. Decebuda amb l'independentisme polític que es fa des de Catalunya? Des de Catalunya em refereixo, no des de les presons tampoc, des del Parlament de Catalunya? Ja.
Estic decebuda i també puc, o sigui, i per dir que estic decebuda amb el moviment independentista, puc dir que estic decebuda primer de tot a mi mateixa fins i tot, perquè jo intento que hi hagi espectacles com el que es va produir dilluns al Parlament de Catalunya que no passin. Jo intento que no actuem amb tacticisme absolutament curtterminista que aprofundeix la divisió entre nosaltres, sinó que intentem que cada cruïlla que ens posa l'Estat sobre la taula ens enfortim, ens asseiem, parlem, debatem, contrastem visions, intentem compartir les nostres sensacions, les posicions polítiques, però també les sensacions, com ho vivim i, ostres, sortim amb un mínim de consens a jugar al partit. Som un equip o no som un equip? Doncs quan sortim a jugar un partit com dilluns al Parlament o l'equip juga en el mateix equip on ens estem confonent d'adversaris. Llavors, estic decebuda, sí, dilluns i altres dies, altres moments que crec que se'ns posa a prova, em deceben profundament perquè crec que no estem a l'alçada. Els polítics o l'independentisme, la seva vessant més polític, crec que no està a l'alçada de les expectatives que té la gent. I em decep profundament i me'n declaro la primera responsable. No vull, o sigui, senyalar a ningú, vull senyalar a tot l'independentisme en general. Crec que tots hi podem fer molt més. Però sí, dilluns jo vaig tenir una profunda decepció, sobretot perquè vaig intentar des de dijous, divendres, el cap de setmana, doncs, en fi, que parléssim, que ens poséssim d'acord, que trobéssim una manera de sortir d'aquest mal pas, que ens sortíssim beneficiats nosaltres, no acusant-nos mútuament, i vaig veure molt poca voluntat política per arribar a cap tipus d'acord.
No, per part d'aquí? No,
és que suposo que al final és corresponsabilitat de tothom, però jo vaig intentar que es fessin reunions, vaig intentar que la gent ens veiéssim al cap de setmana, després quan vaig veure que no me'n sortia perquè les agendes estaven pleníssimes, vaig intentar que se suspengués el ple. Crec que crec que no podíem sortir a jugar el partit com el vam sortir a jugar. Per tant, escolta, depèn de tu, estem davant d'una cruïlla molt important, estan posant en dubte el president de la Generalitat, doncs suspenem el ple, seiem una setmana, dues, les que facin falta, i tornem una resposta consensuada.
I per culpa de qui no es va suspendre el ple?
Però és que, a més, Jordi, la meva frustració encara es multiplica ahir, no? Quan al final em dono compte que després del resultat que tenim sobre la taula ens haguéssim posat d'acord, al marge de les eleccions, eh? Però ens haguéssim posat d'acord, perquè ahir el president el que surt a dir és que val, doncs, accepta la seva posició, que s'aprovaran els pressupostos perquè, evidentment, s'han d'aprovar els pressupostos, perquè els independentistes tenim una responsabilitat també, que és la responsabilitat de govern, que això implica utilitzar allò que tenim, que ens dona un petit marge de maniobra per millorar la vida de la nostra gent, mentrestant, no? És el que tenim, però ho hem d'aprofitar, hem d'agafar totes les banderes, també les banderes de treballar amb uns pressupostos la justícia social, de treballar la igualtat d'oportunitats, de demostrar que els independentistes tenim capacitat de govern per a tothom, que és allò que ens retreuen cada dos per tres, no? No ens podem carregar aquest petit marge de maniobra que tenim. Ja ho sé, que aquests pressupostos no són els que es mereix l'esforç fiscal que fa la ciutadania al nostre país, però si això ho sabem tots, però si estem treballant per poder fer els pressupostos d'una república, però no els tindrem demà passat aquests pressupostos. Llavors, al final som on crec que hi havia un punt de consens, de dir que el president, sobretot respecte al president, li preservem el lloc del president al president, que pugui votar, malgrat aquest vot no es comptabilitzi, és trobem la fórmula que sigui digna per tothom i seguim endavant.
En aquesta voluntat d'acord, perdona, Marta, en aquesta voluntat d'acord, avui, per exemple, la Neus Tomàs i l'Arturo Puente escriuen al diari Opunés que... Marta Rovira i Carles Puigdemont van estar parlant durant el cap de setmana per trobar una sortida que no impliqués que el president Torra perdés l'escó ni es trenqués la coalició. Això és veritat?
Clar, vaig intentar parlar amb tothom. Sí, sí, vaig parlar amb tothom, amb molta gent.
Clar, no la sensació que quan parlava... On es trenca... Ara entenc la resposta que em feia Marta Rovira quan li preguntava... Bueno, això de l'independentisme polític... No, em refereixo al Parlament, perquè pel que interpreto, l'acord, la voluntat de diàleg entre... perquè ens entenguem, l'exili de Carles Puigdemont i de Marta Rovira és molt més de voluntat d'acord que no pas el que passa en el Parlament de Catalunya.
Sí, però dir-ho així també és una mica injust pels companys que hi ha a Catalunya que actuaven amb la mateixa voluntat que jo. I, de fet, el que vaig fer jo va ser traspassar-los-hi, no? Obrir la possibilitat de que hi hagués un acord i traspassar-los-hi tota aquesta oportunitat. Hi havia gent a Catalunya i parlamentaris que lluitaven amb el mateix esforç i amb la mateixa vocació. Vull dir que dic els de l'exili som els bons i els que tenim aquesta visió estratègica. No. A Catalunya hi ha gent que té voluntat d'entesa, també.
Sí, però vostè i Puigdemont van decidir que el millor seria suspendre el ple i la pregunta és qui s'hi va...
Decidit no ho estaven.
Que volien que se suspengués el ple.
Qui va dir que no?
La pregunta és
qui s'hi va... Aquesta... És que és igual. És que entrarem en una fila de retrets que no ens en sortirem.
Val,
i això no ens fa
retret,
construir
com
futur.
És un retret, és dir, són els altres, clar.
No, clar, vull dir, escolta'm, al final mirem a futur. La cosa és reconduïble o no. Ahir es convoquen unes eleccions sobre la base d'un suposat trencament. I jo també em pregunto si... No em pregunto. Sé que aquesta no és la solució. Unes eleccions no són la solució. L'independentisme el que necessita és seure, parlar. És analitzar cadascú les seves posicions. És veure si hi ha punts d'acord. Les últimes reunions que jo vaig poder participar, que es va fer algun intent en aquest sentit, daten de l'estiu. I allà es va arribar a algun punt de consens. I el punt de consens era prou important, que és tots plegats convenim que no estem en un moment resolutiu. No estem en un moment que o l'endemà fem un referèndum o proclamem la independència. No estem en aquest moment. I hi havia un consens sobre això. I per tant, com que no estem en un moment resolutiu, cal veure quins són els passos que ens hi fan arribar. Cal que treballem una estratègia d'acumulació unió de forces. Llavors, ara ja començo a explicar quina és la nostra proposta a l'Esquerra Republicana. Home, cal que treballem perquè hi torni a haver un moment resolutiu, i això s'ha de treballar per obtenir acumulació de forces, molta més legitimitat interna. Fixi's que ens han condemnat, que som uns delinqüents, que no tenim dret a pensar allò que és millor pel nostre país, que passa per fer una república catalana, per defensar la independència, per defensar que un referèndum segurament és la més... Hem perdut legitimitat. L'hem de guanyar, l'hem de treballar molt més enllà de nosaltres mateixos. Hem de sortir del debat independentista entre independentistes. Posem-nos d'acord i anem a guanyar aquesta legitimitat. Hem de deixar de ser delinqüents per moltíssima gent. Tenim tot el dret a defensar el que pensem que és millor pel nostre país i quina és la millor manera d'ajudar a la gent. Recuperem el relat de per què som independentistes i de per què volem la república.
Això que diu Marta Rovira ara... Sí, perdó, acabi, sí, perdona.
No, acumulació de forces en tots els sentits. Hem de guanyar legitimitat interna, l'hem de recuperar, hem de guanyar molts més suports i molta més complicitat externa, però moltíssima més. Hem de guanyar molt més suport social, hem de treballar tot això. I em sembla que ens podem posar d'acord en com ho treballem. Què fem com a independentistes? Vivim instal·lats en un debat constant de quina és la nostra posició i en una competició de quina posició guanya. Llavors, a mi em sembla que les eleccions no són la solució a això. Nosaltres no necessitem unes eleccions. Nosaltres, que a més poden aprofundir la divisió. Nosaltres el que necessitem és començar a invertir molt més temps entre nosaltres mateixos en espais que permetin aquesta immersió de temps amb total tranquil·litat, fora de focus, sense retreure'ns els mitjans de comunicació, què pensa un, què pensa l'altre, sense entrar en aquesta competició de qui és més traïdor, qui és més independentista, però si això no ens porta enlloc, no ens porta absolutament enlloc. Aleshores, jo reclamo aquesta catarsi, fa molt temps que l'estic reclamant.
No calen eleccions, doncs?
A mi em sembla que les eleccions no són una solució al que li està passant al moviment independentista en aquest moment. No ho són una solució, al revés. És a dir, bueno, escolta'm, podem plantejar-ho d'una altra manera. Sí, entenem que després de les eleccions ens haurem de tornar a entendre... i afrontem aquesta campanya electoral amb voluntat d'entesa a posteriori de les eleccions, potser les portem prou bé. Però a mi em sembla que convocar unes eleccions fonamentades en el suposat trencament d'un govern independentista, en el suposat debat intern de l'independentisme, no és la millor manera que té l'independentisme d'anar a unes eleccions mobilitzant el seu vot. No és la millor manera.
En tot cas, no molta gent pot pensar, veiem quin és el camí que vol fer cap a la independència Marta Rovira, quan, per exemple, Joan Tardà, tertulià del Món a RAC1, habitualment els dijous, aquesta setmana venia abans d'ahir, tornarà la setmana que ve, Joan Tardà, deia això abans d'ahir?
Estic convençut que la societat catalana premiarà aquelles forces polítiques, i d'aquí ve que el PSC també sortirà enfortit d'aquest nou procés electoral, les forces polítiques que hagin apostat de manera decidida i sense complexos pel diàleg. És a dir, que intentin guanyar al centre del terreny de joc i deixarà residuals les bandes, els extrems. Crec que una part de l'independentisme vol jugar al córner, Junts per Catalunya vol jugar al córner, i crec que Ciutadans i el Partit Popular han decidit jugar al córner. Si no hi ha pressupostos, serà per l'egoisme, crec jo, d'una part de l'independentisme, que el que no volen és que ens surtin enfortits en Comú Podem i Esquerra Republicana.
Li preguntava a Joan Tardà això, i hi ha una història aquí, Marta Rovira, és a dir, molta gent que pot pensar, ui, s'està llaurant un tripartit d'aquí d'esquerres amb Esquerra Republicana, amb els comuns i amb algunes votacions a favor d'ells des de fora del PSC.
En fi, no sé com dir-li. Li diré molt clar. O sigui, que algú es pensa que Esquerra Republicana, després d'aquestes eleccions, governarà amb el senyor Miquel Iceta? De veritat, un senyor que fa més de 2 anys no ha anat ni a veure els presos a Lledoners ni a les preses, no ha dirigit cap paraula a l'exili, un senyor que quan jo em veig amb els seus ulls em sento com una delinqüent, com una persona que no pot defensar les seves idees polítiques ni preservar els seus drets polítics. Home, va, ja n'hi ha prou. És que ens estem fent molt de mal. Per això reclamo que en lloc d'anar en unes eleccions i posar sobre la taula tota una espècie de retrets no fonamentats, si no ho fem ben fet, si no som conscients que després d'aquestes eleccions ens haurem de tornar a entendre i haurem de tornar a teixir espais per generar un consens estratègic entre nosaltres per poder avançar, només hem avançat, i això ho sabem per experiència, quan hem sigut capaços de generar aquests espais de consensos estratègic. Si algú es pensa, o sigui, si algú utilitza aquestes eleccions per acusar a la resta d'independentistes i no entendre on som, és que ho veu com no són la solució.
Ja, però llavors li faré d'una altra manera. Llavors, per què amb l'abstenció del seu partit fomenten que pugui arribar a la presidència del govern d'Espanya un partit polític on hi ha precisament el senyor Miquel Iceta, que no va veure ni els presos ni les preses polítiques a la presó, i que és un partit que va amb el seu vot al Senat que es pogués aplicar el 155 a Catalunya?
Doncs aquesta pregunta té una fàcil resposta. Esquerra Republicana es va abstenir a la investidura per una mesa de diàleg que reconeixia el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Una mesa de diàleg que reconeixia Catalunya per primera vegada com a part en aquest conflicte. Sap quina potencialitat té això a nivell fins i tot internacional? Que nosaltres siguem part en el conflicte reconeguts per un govern espanyol que ja preveia que voldria dialogar, que nosaltres fixem quines són les condicions del diàleg. Primer, reconeixement de l'existència d'un conflicte polític, voluntat de diàleg i de negociació. Home, és que és el mínim, eh? Després dels 2 anys que portem, que un govern espanyol reconegui la voluntat del diàleg, i segon, que ens reconeixi com a part, que nosaltres puguem reclamar a nivell internacional que quan s'escolti, quan parli la part espanyola en el conflicte, la catalana també hi té molt a dir. Llavors, nosaltres ens abstenim en aquesta investidura per aquesta mesa que reconeix el conflicte polític i que obre una via. I aquesta via, la del diàleg i la negociació, amb un govern, amb el PSOE i amb Podemos, ens l'haguéssim trobat, eh? Haguessin agafat la bandera del diàleg i haguessin portat la bandera del diàleg on amb ells els hi convenia. I què vam fer nosaltres? Centrar-la en el marc del conflicte polític. Vaig a fer una pregunta també. Què ens fa por el diàleg? Però que ens tenim tan poca confiança, que ens fa por el diàleg i encarar el diàleg conjuntament, però que no ens sentim lleials tots plegats a les nostres conviccions per agafar aquesta bandera del diàleg sense cap mena de complexa. Ostres, anem, aprofitem aquesta ocasió, expliquem on passa el nostre país, on és la nostra ciutadania, que volem exercir drets tan fonamentals com els democràtics amb un referèndum, que volem donar la veu al poble i la llibertat perquè decideixi, però que no ens veiem capaços de defensar-ho junts, això, davant d'un govern espanyol. Jo crec que l'independentisme té el repte avui de seure's, insisteixo, i d'identificar clarament qui som, què volem, cap on anem, de quina manera ho fem.
Ja et deia, no és el moment d'unes eleccions. No és el moment d'unes eleccions. Per tant, li pregunto, no calen eleccions, per tant, el que està dient, que si depèn de Marta Rovira, pressupostos i esgotar legislatura?
No és el moment d'unes eleccions fonamentades sobre un trencament, sobre un fracàs d'un govern independentista, d'una coalició independentista. Em sembla que no és el moment. Si l'independentisme convé que la legislatura està esgotada per X motius i afronta la convocatòria de les eleccions amb un acord, és que a més amb això ja tinc un déjà vu, de fa 2 anys, ja tinc un déjà vu. Hi ha d'haver un acord estratègic sobre la convocatòria d'unes eleccions entre la coalició de govern o entre el moviment independentista. Perquè suposo que algú abans de convocar aquestes eleccions ha previst que realment no es desmotivi el vot independentista, que tingui sentit, que tinguem expectatives i possibilitats de guanyar, que sigui el millor respecte també al petit marge de maniobra que tenim a Catalunya. És a dir, segur que dissoldre la legislatura en aquest moment, no tenir les institucions quan estem batallant davant de molts fronts judicials i polítics, segur que no anar més enllà de l'aprovació dels pressupostos i acabar aprovant altres projectes que té el govern en mà, que també és una manera de continuar, o de planar, o de continuar construint república. Segur que és el millor, perquè algú la deu haver fet, aquesta reflexió. Esquerra Republicana no se'ns ha preguntat. Ens hagués agradat reflexionar-ho plegats, ens hagués agradat arribar a aquest punt de la convocatòria d'unes eleccions amb consens, si és que tots hi estàvem d'acord, a donar per acabada la legislatura i, per tant, a donar la possibilitat de que sigui la ciutadania una altra vegada
aquí,
qui torni a decidir.
Però
nosaltres, aquesta reflexió, no l'hem pogut fer amb ningú perquè ningú ens l'ha demanat.
En aquesta olla de grills que s'ha convertit a l'independentisme, en aquests últims temps, ja ho he estat, però ara encara surt més, hi ha molta gent que va votar independentisme, doncs perquè sigui il·lusió o pel que sigui, hi ha molta gent que pot dir ara, jo ja em quedo a casa. És a dir, en tal com està l'independentisme en aquest moment, tem la possibilitat que l'independentisme no sigui majoria al Parlament?
Home, és que em sembla que hem donat prou mostres tots plegats perquè, bueno, jo ho veig amb la gent, amics, amigues, coneguts, que et comenten coses. La gent està cansada, està esgotada d'aquesta bateria de retrets, d'aquest tacticisme d'uns contra els altres. Està desmotivada, clar que està desmotivada. Però si no donem motius com perquè s'il·lusionin, però si estem tot el dia dins del nostre propi debat intern i el que hem de fer és seure'ns, posar-nos d'acord, decidir com afrontem aquestes cruïlles que ens posa l'Estat, la repressió, com afrontem la repressió plegats. Ahir el president, i me l'estimo moltíssim, i el president Torra li tinc un respecte i una admiració brutal, i hem coincidit en altres moments en què no érem ni presidents, ni diputats, ni res, i hem estat treballant per la causa i per l'objectiu, i tenim les mateixes aspiracions. Però a mi em va doldre com el president Torra, persona a qui m'estimo profundament, ahir també va dir que... abans d'ahir, no sé quin dia era, que alguns no lluitaven contra la repressió com era degut. Escolti, miri, que fa 2 anys que estic a l'exili, que fa 2 anys que tinc els meus companys i companyes de partit, igual que ell, a la presó, i que seguim lluitant, i que estem a la peu del canó, i que diem tot això perquè tenim moltes ganes de guanyar, perquè això va de que l'independentisme guanyi, de que ens en sortim, que tot això ho estem dient per guanyar. I llavors, no ho acabo d'entendre. A més, jo crec que també hem de fer un profund debat sobre... hem de fer un profund debat sobre moltes coses. No estem en un moment resolutiu, i en això hi havia un àmbit de consens molt clar el mes de juliol. Per tant, qualsevol embat que ens faci l'Estat, en qualsevol cruïlla que l'Estat ens faci entrebancar, ens hem de seure i hem d'intentar jugar plegats. Som del mateix equip, l'adversari és l'Estat, és qui ens posa els entrebancs i ens n'hem d'intentar sortir. I crec que aquest és el nostre deure i la nostra obligació. Dilluns, l'Estat va parlar... I va parlar diumenge a través de les portades dels diaris a qui tenen possibilitat de passar el missatge. I el missatge era molt clar. La GEC inhabilitarà el president Torra, dividirà l'independentisme i forçarà unes eleccions. Voilà, estem fent el mateix que l'Estat va preveure que féssim. Voleu dir que no val més la pena quan hi ha aquestes cruïlles, aquests embats de l'Estat, que seiem a parlar de quins efectes són els volguts i de què fa que l'independentisme sigui més fort? A mi em sembla que val la pena absolutament i que és el que hem de fer.
I si llavors... el president, ara parlo de l'inhabilitació, si el president Torra és inhabilitat abans de convocar les eleccions, què faràs que la Republicana? Donarà suport a un president de Junts per Catalunya?
Jo crec que cal fer una reflexió també, que la volia fer abans, sobre el que és la desobediència. Què és la desobediència? Quan una desobediència s'inicia de forma individual, com la que va fer el president Torra, que respecto, que comparteixo fins i tot, de dir, doncs no trauré la pancarta, i si l'he de treure, doncs en posaré una altra. Però és una desobediència que ell decideix com a president de la Generalitat, de forma clarament individual, a la que intentem donar-li suport, però immediatament, si hem de convertir aquesta desobediència en una desobediència col·lectiva, ens hem de seure abans, n'hem de parlar, hem d'intentar que aquest acte de desobediència no vagi en contra dels nostres propis còmplices, que els adversaris són uns altres. Hem d'intentar que els efectes no se'n girin en contra, que és el que està passant exactament. Miri, jo vaig haver de fer un acte de desobediència individual el 22 de març, abans que parlàvem de l'exili del 2018, quan vaig haver de decidir marxar. I l'acte de desobediència va consistir en dir jo no vull comparèixer una altra vegada davant del Tribunal Suprem, a mi em sembla que el que tenim a davant és un escarment molt clar perquè no volen que fem president el Jordi Turull, per tant, no anirà bé això, ens tancaran a tots i ja està, i ens forçaran a que elegim el president que ells vulguin i aturaran això. Per tant, jo això vull lluitar d'una altra manera, vull marxar, vull lluitar-ho a l'exili. Això no ho va compartir ningú més, i vaig parlar amb tothom, i em vaig quedar sola, i aquest acte de desobediència, vaig tenir molt clar aquella nit del dijous que no podia afectar el col·lectiu. I vaig haver de deixar l'escó, el meu escó al Parlament, Vaig jo mateixa haver de renunciar a part dels meus drets polítics aquella nit. I no ho hagués fet perquè hagués estat en molta millor posició per continuar amb un exili de caràcter polític. Però sap per què ho vaig fer, senyor Basté? Perquè el dissabte hi havia convocada, hi havia prevista la segona sessió d'investidura del Jordi Turull com a president de la Generalitat. I vaig tenir molt clar que la meva decisió individual no podia tenir uns efectes col·lectius en contra de tot l'àmbit independentista. Aleshores, on ens asseiem i parlem de com, de quina seqüència tenen aquestes desobediències, de com les invertim en el col·lectiu, de com ens convertim més forts, de com les desobediències que fem no giren en contra nostres, com si nosaltres fóssim els adversaris, o no ens en sortirem. Torno a reclamar el mateix.
En tot
complicitat,
cas,
seure,
però per
consens estratègic...
Vostè, malauradament, Marta Rovira no pot seure amb ningú del que hi ha al Parlament de Catalunya, per tant, hi ha opcions,
veu?
Li pregunto molt clar, veu opcions, primer, que no hi hagi eleccions? S'ha de lluitar perquè no n'hi hagi?
Torno a insistir,
No, jo li pregunto, i per això torno a insistir jo.
Sí, però torno a dir el mateix. A mi m'agradaria que si hi ha d'haver eleccions... ho haguéssim pogut decidir perquè estimem que ja no tenim més marge de maniobra per poder treballar, per ajudar la gent, per convèncer la gent que un govern independentista és responsable i que agafa totes les banderes, i al mateix temps que intuïm que això és bo per l'independentisme, que no desmobilitzem, que realment ha passat alguna cosa prou important, estem en alguna cruïlla prou important com perquè aquesta és la millor decisió de totes. Jo només dic que no hem pogut fer aquesta reflexió plegats, i no m'atreveixo a dir avui si és bo o és dolent que tinguem unes eleccions convocades sobre la taula. El que sí que reclamo és que en parlem. El que sí que reclamo és que sigui una decisió consensuada, no d'uns en contra dels altres, i que no prenguem decisions des de l'independentisme basades en el trencament del propi independentisme, perquè estic convençuda que això desmobilitza i ens afableix i ens deixa immersos en aquesta batalla interna que no hi ha manera de sortir-ne.
Guarda alguna esperança en positiu que després del que ha passat en els últims anys, no tinc temps, en els últims anys, puguin seure i arribar cap a acords Junts per Catalunya i Esquerra Republicana aquests pròxims dies?
Sempre guardo l'esperança, sempre, i els que tinc a prop em coneixen molt bé, sempre puc estar decebuda un dia, em puc enfadar, ho puc viure, però sempre hi torno. No penso llançar la tovallola, no la penso llançar ni un minut. És que no tenim alternativa. Quina alternativa política tenim sobre la taula per construir un país millor? Quina alternativa tenim? No en tenim cap més, fins que no n'hi hagi alguna que de moment no s'entreveu, no en tenim cap més. Per tant, jo vull seguir lluitant per la independència del meu país, per la República Catalana, perquè crec que és el millor projecte per construir futur, per construir oportunitats, per construir progrés social. El nostre projecte és un projecte de progrés social, de construir un estat que sigui útil per les necessitats de la ciutadania, per relacionar-nos millor fins i tot amb un estat espanyol, per acabar amb tots els llastos que tenim, econòmics, socials... No? Aleshores, és que sempre ho intentaré, no em donaré mai per vençuda,
mai. En tot
cas,
falten 20 minuts per arribar a les 10. Aquesta entrevista tindrà dues parts. Una és avui i una altra la quedarà a veure a Ginebra, la Marta Rovira, en breu.
Fantàstic.
Hi haurà una segona part, sí, perquè vull veure la Marta Rovira, vull veure la cara a cara, si ho vam prometre, i a més si ho vam acordar, i a més vull parlar d'altres històries, perquè com no havia pogut parlar amb la Marta Rovira, vull parlar en breu.
Ja, i més vegada... es fa molt curt.
Sí, efectivament, es fa molt curt. Efectivament. Si algú té a la taula alguna pregunta que fer, sisplau, que sigui extraordinàriament breu la pregunta, si pot ser extraordinàriament breu la resposta, també, si pot ser. Algú a la taula? Pilar Carracelas, endavant, Pilar.
Jo crec que la Marta Rovira ha parlat molt més clar que molts líders del seu partit, i com que sempre sé que parla bastant clar i que va fer molt, per exemple, en el cas del referèndum de l'1 d'octubre, i ella pot parlar d'una posició, penso, més de llibertat i més fora del discurs de partit. Jo li volia preguntar si el que ens fa falta ara és aquesta legitimitat interna i eixamplar la base, etcètera, etcètera. Li vull preguntar una cosa que no em respon ningú mai, ningú d'Esquerra Republicana, que és com es correlaciona una major vot independentista, majors aliances, suport internacional, etc., amb la independència. Com es correlaciona això? Esperen que convencin algú? I després, quan diu això de que la força que té la taula de negociació amb el govern espanyol com a actor, diu, diguem, amb entitat pròpia, que és Catalunya, jo li plantejo l'altra cara. Com evitaran que això, des d'Europa, sigui llegit com això és un afer intern, ja s'ho estan menjant entre ells perquè tots els governs parlen amb les seves regions.
Respecte a la primera pregunta, primer de tot una precisió. Parlo com a secretari general d'Esquerra Republicana. Vaig ser escollida novament el passat 21 de desembre. Sí? I per tant, tot el que dic aquí prèviament ha estat debatut a dintre d'Esquerra Republicana, que per sort tenim un debat ric, moltes visions, i intentem sempre, sempre, sempre sortir consensuats de casa, perquè això ens rendeix moltíssim més. Després, miri, és que cada dia que em llevo, se m'escapen oportunitats per guanyar legitimitat externa i interna, perquè no tinc més temps. Per tant, això és així, està funcionant. I perquè l'independentisme, la millor manera que avui té de defensar-se, segueix sent... l'independentisme és l'únic moviment polític en aquest afer contra l'estat espanyol que està agafant les banderes de la democràcia, dels drets humans, que està agafant la bandera de la Lliga Antifeixista, dels drets civils i polítics, de la diversitat, de la memòria històrica. Ha d'agafar la bandera del bon govern sense complexes, el del futur sostenible, el dels reptes globals, els dels drets socials, la lluita contra la pobresa, la igualtat d'oportunitats. Totes aquestes banderes que aixeca l'independentisme i que ho ha de poder fer també parlant en nom de la república que està construint, ens permeten guanyar molta legitimitat.
Sí, però això no l'he preguntat.
Però és que ho faig cada dia, això, cada dia del món.
No, però com es relaciona això amb la independència?
Home, guanyant suports, claríssimament.
D'aquí?
A l'exterior, a nivell internacional...
Ens faran independents?
No, no ho he dit mai, això. Aquest és un dels grans errors de l'independentisme, pensar que la solució ens vindrà per fora i feta.
Aleshores?
No, la independència ens l'hem de guanyar, i ens l'hem de guanyar nosaltres cada dia. I l'1 d'octubre és un punt de partida de moltes lliçons apreses que hem de saber posar en pràctica i que no les estem posant en pràctica, i l'1 d'octubre és un punt de no retorn. I l'1 d'octubre és el que ens permet explicar-nos moltíssimes vegades, tant a nivell intern com a nivell extern, sobre el que volem i sobre que és un punt de no retorn. La gent va decidir sortir a decidir, sortir a emprendre un camí de la sobirania democràtica, i això no té retorn, però això ho hem de cuidar, això ho hem d'alimentar, això hem de recordar a la gent el per què estem fent això. Quan estem en debats interns només basats en el com ho farem, perdem moltes possibilitats d'explicar a la gent el per què estem fent el que estem fent. I és en el per què, en omplir de contingut el nostre projecte de República Catalana i de l'independentisme, on nosaltres som capaços de traure a molta més gent que nosaltres mateixos. Immersos en els debats interns no ens en sortirem. La mesa del diàleg de cara en fora no està suscitant... la mesa del... a fora hi han estats. Saben perfectament què és una mesa, que no vol dir una resolució del conflicte polític. No fumem. Que es pensa que jo ara ja no em puc entrevistar ni puc tenir cap més reunió internacional perquè, ja ho han resolt, ja hi ha una mesa. No. Som perfectament conscients, i si no mirin el resultat de l'UPR de fa 10 dies, que a l'estat espanyol hi ha un conflicte polític. I saben perfectament, perquè tenen molt més coneixement que nosaltres mateixos sobre què és un conflicte polític, que perquè pel fet que hi hagi una mesa, el conflicte polític no està resolt. I al revés, els oferiments que jo he tingut de fora, a nivell internacional, han sigut oferiments de dir com podem fer perquè realment aquesta mesa no sigui de pas sucat amb oli, perquè això no sigui una maniobra de l'Estat per obtenir els vostres vots, com us podem ajudar perquè realment assumeixin el conflicte polític, que potser només ho han fet per la vostra... Hi ha escepticisme i al mateix moment un acompanyament molt clar per posar en valor davant del govern espanyol que hi ha un conflicte polític que s'ha de resoldre. Per tant, tots els inputs que en tinc són positius.
Molt bé. 9:47, alguna pregunta més que
heu fet? Sí, una pregunta molt breu, arran de tot el que he escoltat. No caldria que abans de fer una mesa de diàleg amb l'estat espanyol fessin una mesa de diàleg entre independentistes?
Bueno, em sembla que m'hem passat mitja entrevista reclamant la construcció d'aquest espai, reconstrucció de confiança i aquest espai de consens, perquè abans ho he dit, jo crec que podem anar a una mesa de diàleg amb tranquil·litat. Jo confio en els meus companys independentistes. Jo quan veig un independentista no penso a veure quan trigarà a renunciar a les seves conviccions. No. Llavors, oi que ens sabem lleials a les nostres conviccions? Doncs per què no ens donem la confiança de sortir a jugar com un equip en tots els àmbits? En els nostres propis espais d'entesa, que han de ser d'entesa, en la part pública, en com expliquem el nostre relat, com anem a treure... més independentistes o més adeptes a la causa per construir la república? I sobretot, com ens anem a representar davant d'un govern espanyol que ara reconeix que sí que hi ha un conflicte polític i que té ganes de parlar-ne? Llavors, oi que ens sabem lleials a les nostres conviccions? Fem-nos confiança i agafem sense complexa també la bandera del diàleg, que sempre ha estat nostra i mai l'hauríem d'haver deixat anar.
Va, per cert, ara va l'Iñaki Llacuri. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anat avui amb la Mònica Terribas a Catalunya Ràdio i acaba d'explicar que a ell no li va passar pel cap en cap moment expulsar del govern els consellers d'Esquerra. La idea, però, sí que va planar la seva decisió.
Que en aquestes converses, doncs, com pot imaginar-se, van sortir moltes possibilitats. I la gent tenia diferents opinions que m'han fet arribar, alguns també per WhatsApp, com es pot imaginar. Però jo vaig tenir molt clara una decisió i aquesta decisió és la que hem portat al final.
Però es va plantejar vostè que la sortida en aquesta crisi era eliminar la presència d'Esquerra Republicana d'aquest govern?
Jo no era partidari d'aquesta opció, perquè jo vinc del món de la unitat.
Quan diu converses, Quim Torra es refereix a gent del seu entorn. Ha fet una crida a entendre's amb Esquerra Republicana. Clar, després del tall que acabem de sentir, si tots volen la unitat, perquè aquesta no existeix, no? Pels interessos de partit o perquè no existeix. Clar, Quim Torra, no, Marta Rovira, tothom, diàleg, pues, coi, que algú posi fil
sí,
a la bulla.
Sí, sí, però miri, senyor Basté, sí. No es pot reclamar la unitat cada vegada que... O sigui, primer genera un caos i després es reclama la unitat. No, miri, escolti, la unitat ja no es predica més. La unitat o es practica o anem de cara, per favor. És a dir, abans d'arribar dilluns al Parlament, hi havia d'haver hagut una inversió molt més gran i una voluntat molt més manifestada i posada en pràctica d'entesa que la que hi va haver, home. Perquè ja es veia on anàvem, no hi havia aquesta voluntat d'entesa, no hi havia la voluntat de parlar-ne, no hi havia la voluntat d'arribar a un acord. La unitat no es predica, es practica.
Ja. Per altres maneres, escolti, Aragonès aprova la convocatòria electoral, eh? Entenc que l'esmena que fa inclou Aragonès a més de Torra.
Escolti, al final nosaltres el que hem de fer, què és? Aprovar-la, no? L'ha decidit el president. No...
O no.
Jo faig una reflexió que em sembla molt sensata.
O no, de la mateixa que manera que Aragonès no aplaudeix l'altre dia a Quim Torra, ara el que podria fer Aragonès és no firmar aquesta convocatòria electoral.
Des d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, Marta Rovira, Oriol Junqueras, Roger Torrent, Marta Vilalta, Sergi Sabrià, tots els que ens toca estar al davant, sabem perfectament que una convocatòria electoral feta com es va fer no és la solució pels problemes que tenim. Ho sabem. Ara no ens toca res més que assumir-la, no? Si s'ha decidit. És que...
Iñaki Llacuri, des de Madrid. Iñaki.
Hola, bon dia.
Gràcies.
Sí, en tot aquest temps que porta vostè a Suïssa, ha tingut temps de fer algun tipus d'autocrítica de l'acció del govern, dels drets fonamentals i polítics que el govern on que vostè forma part va vulnerar de la meitat o de molts catalans que no són independentistes? Ho dic perquè es parla tant del diàleg i les solucions, però sembla que el discurs d'ignorar aquesta part molt important de la societat catalana segueix.
Primer una precisió, jo no he format mai part del govern de la Generalitat.
De la coalició. Vostè, tot el relat posterior se l'assenyala com una de les persones decisives, no?, amb la reunió aquella del Sanedrín del govern i dels partits per fer la DUI. No sé si sí, ara ho vol desmentir, però tothom diu que la seva insistència en fer la DUI va fer que no es convoqués eleccions. Ho dic amb els llibres que han anat sortint, en els relats posteriors, l'explicació d'aquells dies, a vostè se l'assenyala com una persona decisiva, no?, la presa
de
posicionament del govern.
Sí, primer li he dit, no, jo no vaig formar part del govern, per tant, em sembla que aquesta és una precisió fàctica absolutament verídica i real i comprovable. En segon lloc, no he negat mai la meva participació en l'agenda política, la legislatura, al revés, me'n sento orgullosa, i el que no faré serà entrar en les històries que expliquen no sé quants llibres, perquè d'entrada no me'ls he llegit, sóc jo que estic intentant escriure per necessitat, precisament per fer autocrítica, per aprendre molt més, per treballar sobre el que ha passat en base a lliçons apreses, i per tant, escolti'm, estic molt tranquil·la del que vaig fer, no del que diuen que vaig fer. Si m'hagués de preocupar sobre això, ja ho he dit abans, em sembla que la llibertat d'un mateix comença amb l'actitud amb què tu t'agafes determinades coses, de les les que diuen que vas fer tu, o que no vas deixar de fer, o de com ets i com el que penses, o sigui que no...
Sí, però la idea és que molts catalans...
Quina és la pregunta, exactament?
No, si vostès, en algun moment, també, com parla tant dels drets humans, dels drets fonamentals, sí, i polítics, que es va al món dels independentistes, si algun dia ha reflexionat, ha fet autocrítica dels drets fonamentals i polítics que vostès van vulnerar de la resta de catalans no independentistes, prenent decisions d'una forma unilateral, ignorant que no tenia, per exemple, una majoria social que valés aquestes
decisions. Resulta que teníem una majoria parlamentària, sí, no al Parlament social, de Catalunya. No resulta social. Que nosaltres ens vam presentar i ens hem presentat des dels anys 80, com a mínim des d'Esquerra Republicana, en programes independentistes a les eleccions. Resulta que no hi hem tingut mai cap problema. Resulta que no hi ha hagut mai cap problema des dels anys 80, 11 resolucions al Parlament de Catalunya parlant del dret a l'autodeterminació. La primera, als anys 80, dient que malgrat l'assumpció del pacte constitucional, el Parlament de Catalunya reafirmava el dret a l'autodeterminació a favor del Parlament de Catalunya, que no hi renunciava i que no hi renunciaria mai, entenent-lo com un dret inalienable, que no ha passat res durant tots aquests anys fins que l'independentisme el que fa és començar a guanyar eleccions i tenir majories parlamentàries per començar a implementar la seva agenda política. Hem anat molt de cara, eh? Ens hem presentat en unes eleccions amb uns programes molt clars. Hem anat al Parlament i hem teixit les majories parlamentàries que sí que teníem per poder emprendre les iniciatives legislatives que requeria poder fer un referèndum sobre l'autodeterminació, un referèndum d'autodeterminació de Catalunya. I això ho hem explicat sempre de cara, ho hem defensat al Parlament, la gent ens ha avalat a les urnes...
Quin va ser el partit més votat? I quin va ser el partit més votat?
Sí, però les majories...
Ciutadans,
si és que no tinc cap problema en dir que Ciutadans va ser el partit més votat, però Ciutadans no va tenir una majoria al Parlament de Catalunya per aplicar la seva agenda política, com sí que la va tenir l'independentisme. Si és que
sí,
a Demòcrata no em guanyarà. A Demòcrata no em guanyarà. O sigui, l'independentisme, esclar, calça la bandera de la democràcia i dels drets humans i del diàleg a totes bandes i de la comprensió i de l'entesa, esclar, perquè no sabem defensar les nostres idees de cap altra més manera. Perquè el que volem per guanyar la independència és un referèndum i és que ho decideixi la gent. Nosaltres no imposarem mai res sobre una majoria social a Catalunya. Mai dels mais. Perquè no és el nostre projecte. El nostre projecte és el de la radicalitat democràtica. Ara bé, per tothom, perquè els únics condemnats aquí per defensar les seves idees, resulta que només som uns. Aquesta causa general que existeix només existeix contra l'independentisme. I és això del que hauríem d'estar parlant. Perquè jo estic a Ginebra, perquè no puc fer sentir la meva veu, perquè no puc defensar les meves idees, perquè no puc conservar el meu escó al Parlament. Per què? M'ho pot contestar vostè, això?
Jo sí.
Doncs...
Fàcil.
Perquè va fer una declaració unilateral d'independència que va trencar... diguem l'ordre legal, hi ha unes conseqüències, no són, vostè no està a la presó per declaracions polítiques, està per accions.
I esperàvem. Escolti,
després de la declaració unilateral d'independència, el govern dels Estats Units, molts governs internacionals van fer comunicats oficials no reconeixent aquesta declaració.
I esperàvem.
Per tant, no
que...
va ser només una cosa, un gest polític o verbal o retòric.
Bueno, ja,
això, amb un estat de dret té unes conseqüències.
Creu,
Espanya, França, Suïssa, Itàlia, on vulgui.
Vostè,
hi ha unes conseqüències legals. Van ser advertits, sí, però m'ha preguntat.
Vostè,
dir,
sí,
dic, sí,
però vostè
ha,
creu...
Van ser advertits pels tribunals. O sigui, sabien perfectament com responsables polítics que tindria unes conseqüències. Això passa, és evident. Si fas uns actes, té unes conseqüències de les coses. Bueno, van ser advertits. Llavors, pot ser injust o no. Això pot ser injust o no,
vostè.
Però és real.
Se'n recorda vostè quan jo vaig presentar la llei del referèndum d'autodeterminació a Catalunya, que ho vaig fer dins del marc constitucional espanyol i que vaig demanar jo mateixa que si hi havia dubtes sobre la interpretació de l'exercici del dret a l'autodeterminació esperava el control jurisdiccional oportú del Tribunal Constitucional? Se'n recorda vostè això? El que va passar aquí és que en lloc de tenir el control jurisdiccional oportú, que era el del Tribunal Constitucional, el que hem tingut és una aplicació del Codi Penal i del Tribunal Suprem als seus màxims extrems. Mm. I vostè creu que amb això, amb aquesta utilització del dret penal contra l'adversari polític, és la millor manera de resoldre les aspiracions polítiques d'una gran majoria de ciutadans del nostre país? Perquè jo no ho crec. Jo aposto perquè ho fem amb un referèndum pactat, que és la millor solució, segurament que és la millor via, i que a l'altra banda hi hagi gent demòcrata que assumeixi només un repte, no el de la independència, sinó el de la democràcia.
Va, Jaume, segur que així hi sortim tots guanyant. Amb una pregunta breu, us sí, t'agraeixo molt, disculpa, Jaume.
Sí, ja veig que... Bon dia, Marta Rovira.
Bon dia.
Jo veig... amb les llistes del 21 de desembre, aquestes eleccions que va convocar Mariano Rajoy i Brey, i que ara fa poc volia presidir fins i tot la Federació Espanyola de Futbol, mirant les llistes d'Esquerra Republicana, doncs veig que els sis primers són a la presó, o hi han estat, o hi havia, per exemple, el conseller Mundó, per exemple, doncs hi va estar a punt. I jo em pregunto... I vostè mateix, en Comín, jo mateix em pregunto, que és a l'exili, quan des del Parlament de Catalunya sent que el president de la Generalitat gairebé els fa col·laboradors amb la repressió, què és el que primer li ve?
Bueno, ja he intentat comentar-ho abans, no? És a dir, em ve una sensació de... Em sap greu, bàsicament em sap greu com a persona, i tinc una certa sensació que ens estem equivocant d'adversari polític, no? No hi vull aprofundir més perquè m'aprecio molt el president Torra i sé que aquestes meves paraules tampoc no ajudaran, però em sap greu realment perquè... nosaltres estem combatent la repressió des del primer dia i vostè ha parlat d'aquelles eleccions del 21 de desembre, no? Uh-huh. És a dir, a mi em va tocar batallar-les amb un xoc molt bèstia, no? Uh-huh. Que era assumir doncs, que realment l'Estat estava disposat a utilitzar qualsevol instrument, sobretot els de l'àmbit penal, per aturar el nostre moviment, i en fi, i és una situació que t'has de recomposar, superar-la i continuar lluitant.
Va, acabo. Són les 10 del matí, ens tornem a veure Marta Rovira, però l'última és el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del Parlament, serà Pere Aragonès?
Aquest és fàcil, hauria de ser Queiroz, i tenim 1.000 recursos interposats. No sé si en guanyarem algun, però nosaltres continuem batallant pels drets de l'Oriol, i si no, estic convençuda que els militants d'Esquerra Republicana, i això ho haig de dir com a secretària general, escolliran el millor dels candidats que Esquerra Republicana...
El seu candidat quin és, Marta Rovira?
No em puc pronunciar, soc secretària general d'Esquerra Republicana. D'acord. Llavors, Esquerra Republicana escull els seus candidats a través d'unes eleccions internes i, evidentment, la direcció del partit doncs, acabarà decidint també no, quin candidat, i llavors sí que em podré fer campanya més lliurement per respectar la democràcia interna al partit.
Molt bé. Moltes gràcies, Marta Rovira, i fins molt aviat. Molta sort.
Moltes gràcies.